Bon dia, són les 9.
Gran Vida amb Anna de la Salut.
Donem el sus el darrer cap de setmana amb aquest equip a la Gran Vida i ho fem, com sempre, amb l'equip titular Toti García Coll, Celestí Oliver, bon dia.
Bon dia.
I amb la companya d'informatius, Victòria Moreira Salom, bon dia.
Bon dia, companys.
Bon dia. Començant parlant de dues barques amb 40 persones a bord, totes d'origen subsaharià i en bon estat de salut, que han estat interceptades per entrada irregular en territori espanyol. Són les darreres arribades a les Balears, segons informa delegació de govern, que engreixen les xifres enmig de la polèmica entre govern autonòmic i central pel sistema d'acollida de menors migrants no acompanyats.
El primer grup va ser detectat a l'illa de Cabrera quan ja eren a terra. Són 29 persones. La zona on va arribar és escarpada i va ser necessària la intervenció dels serveis marítims de la Guàrdia Civil, el servei aeri, el grup de rescat de muntanya i també el d'especialistes subaquàtics per recuperar-los i ser traslladats a Mallorca. Un operatiu complicat que va durar gairebé 4 hores. Poc després es va avisar d'una embarcació amb 11 persones a bord a 35 milles al sud-est de Maó. Va ser un veler que navegava per aigües menorquines que va alertar a la Marina Francesa, que va coordinar el rescat amb el Centre Nacional de Salvament i també la intervenció del Cos Espanyol de Salvament.
I ho dèiem, tot això, amb aquesta estira i arrons entre govern autonòmic i central per la distribució dels més de 3.000 menors migrants no acompanyats de les Canàries, Ceuta i Melilla i altres territoris.
L'executiu balear interposarà de manera immediata un recurs davant el Tribunal Suprem contra el decret en aprovar-ho el Consell de Govern. Argumenta que la norma estatal que estableix que les Balears han d'acollir 49 migrants és opaca i arbitrària i manté que les illes no tenen capacitat per rebre més menors.
I més coses. 17 persones han estat detingudes en un gran dispositiu policial desplegat al poblat de Son Banya, a Palma. Un operatiu amb més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en què s'han desmantellat 11 punts de banda i s'ha confiscat droga i dobbers.
Es tracta d'una investigació conjunta dels dos cossos policials en el marc d'una investigació que està declarada secreta. S'han realitzat 17 detencions i han escorcollat 7 domicilis. A més, s'han desmantellat 11 punts de banda de droga al poblat i s'han intervingut diferents substàncies estupefents, diners i estris per al tràfic de drogues.
Salut reforça la vigilància per determinar el grau de circulació de febre del Nil a les illes.
Es volen valorar els riscos, a més de fer un seguiment del possible casos amb virus humans. Tot això després de confirmar la infecció d'un cavall de Maó.
Les hectàrees de vinya a les Balears han crescut gairebé un 70% en els darrers 10 anys.
Més de la meitat són varietats autòctones. La rendibilitat econòmica del sector i la millora també de la qualitat dels vins han disparat les inversions dels cellers.
Les pernoctacions en apartaments turístics de les Balears han baixat un 1,7% al juliol amb una ocupació del 85%.
Segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els apartaments turístics de les Balears varen registrar el mes de juliol un total de 1,63 milions de pernoctacions. També ha descendit un 3,7% el nombre de viatgers. En tot, han estat més de 300.000 qui s'han allotjat en apartaments turístics, tot això el mes de juliol.
I un darrer apunt, festa de comiat i reivindicació del programa Vacances en Pau.
Una quarantena de nins i nines saragüís, 13 més que l'any passat, han passat l'estiu a les Balears. En la trobada amb les famílies s'ha repetit el clam d'un Sàhara lliure.
Amb aquesta informació, posant punt al butlletí informatiu, Victòria Morell, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Victòria.
Seguim el repàs de notícies i començam en plana internacional. L'estat espanyol reclamarà a la Unió Europea limitar el diàleg amb Israel i frenar el comerç per la massacre de Gaza.
El ministre de Defensa Exteriors, José Manuel Álvarez, presentarà avui a Copenhague un pla de mesures immediates perquè la Unió Europea limiti al màxim el diàleg amb el govern de Netanyahu i freni el comerç amb Israel.
La proposta arriba en un moment de pressió creixent per part de diversos socis europeus, com França i els Països Baixos, que reclamen una resposta més ferma davant la crisi humanitària desencadenada a Gaza pels bombardejos i el bloqueig israelià. L'objectiu d'Espanya és que la Unió Europea adopti sancions coordinades que incrementin la pressió diplomàtica i econòmica sobre Israel.
Mentrestant, l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaja Kallas, ha condemnat l'anunci de l'exèrcit d'Israel de posar fi a les pauses militars a la zona més propera a la costa de la ciutat de Gaza.
Això quan Israel es prepara per ocupar per terra la ciutat on viuen 1 milió d'habitants. Després d'una reunió informal dels ministres de Defensa europeus, Kallas ha dit que Israel no ajuda a fer les coses fàcils ni millors. Mentrestant, a Barcelona comencen els preparatius de la flotilla global Sumut, una coalició d'activistes internacionals per dur ajuda humanitària a la franja i que partirà demà diumenge des del moll de la Fusta, encapçalada per l'activista sueca Greta Thunberg. La flotilla aspira a ser la major missió de solidaritat amb Palestina.
I són 8 els palestins que han mort al Manco per nous atacs israelians a la ciutat de Gaza.
Ha estat avui vespre en diversos atacs aeris a diferents punts de la ciutat, en el nord de la franja de Gaza. 4 dels 8 palestins eren desplaçats que han estat atacats just a la tenda d'acampada on estaven refugiats. Ja sumam 63.025 morts i 159.490 ferits.
I més coses. La jutgessa del Tribunal de Districte de Washington, Jia Kopp, ha bloquejat l'aplicació ampliada que el govern de Donald Trump volia fer de les deportacions express, un mecanisme que permet expulsar migrants de manera accelerada.
Fins ara, aquest procediment s'aplicava principalment a persones detingudes prop de la frontera o poc després d'haver-la travessat. Però amb el retorn de Trump a la Casa Blanca, el Departament de Seguretat Nacional havia intentat estendre'n l'ús a migrants que fa anys que resideixen al país. Segons la jutgessa Kopp, aquesta ampliació obria la porta a abusos i podia arribar a afectar fins i tot ciutadans nord-americans si el govern els acusava, sense proves suficients, d'haver entrat il·legalment.
I més coses. En plana estatal, més de 2.000 persones s'han concentrat aquest divendres vespre davant del Palau de la Generalitat Valenciana per demanar la dimissió del president Carlos Mazón.
Tot plegat quan fa 10 mesos de la tragèdia de la Dana, que causà la mort de 228 persones. Durant l'acte s'han recitat un a un els noms de les més de 200 víctimes. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació de Familiars de Víctimes de la Dana.
Nosotros como ciudadanía vamos a seguir reclamando la dimisión de Mazón 10 meses después, 11 meses después, 12 meses después. Mazón ya tiene asegurada su paguita, pero nosotros no tenemos la tranquilidad de saber que ha dimitido.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacat que el govern autonòmic ha mobilitzat més de 1.100 milions d'euros en ajudes pels afectats. Segons el president valencià, aquesta mobilització econòmica s'ha concretat en ajudes directes sense impost autonòmic, burocràcia o condicional.
Més coses. La situació dels incendis forestals al país millora, però encara hi ha focus actius que preocupen. En total, enguany ja s'han cremat gairebé 393.000 hectàrees. Ara mateix hi ha 12 incendis oberts, la majoria amb evolució favorable.
El que més preocupa és el de l'Obrin, a Almeria, on el vent ha reactivat zones ja controlades i més de 150 efectius continuen treballant-hi. També a Fasgar, a Lleó, el foc fa més de 3 setmanes que està actiu, tot i que la pluja d'aquestes hores ha ajudat a frenar aquest avanç. A Galícia, amb més de 96.000 hectàrees cremades, es confirma el pitjor estiu des de 2006, mentre que la Xunta i altres comunitats ja han anunciat ajudes per a veïnats i empreses afectades.
I una dada significativa i desoladora. Des de principis d'any ja s'han cremat a la Unió Europea més d'un milió d'hectàrees de superfície forestal, que és 4 vegades la mitjana dels darrers 20 anys. Són les dades més actualitzades calculades pel programa Copernicus d'anàlisi per satèl·lit, en les quals destaca per damunt de tot la península Ibèrica, l'estat espanyol, ho dèiem, s'han cremat gairebé 400.000 hectàrees.
Avui és el Dia Internacional de les Desaparicions Forçades i a Can Odeo Palma, Memòria de Mallorca, i mostra l'exposició Sense Oblit, que recull el relat de familiars de víctimes a partir de les seves fotografies.
Són 16 fotografies de persones desaparegudes i assassinades a la nostra comunitat a causa del cop d'estat militar del 1936 contra el govern de la Segona República. Hi apareixen les fotografies i biografies corresponents, tot proporcionat pels familiars de les víctimes durant la passada legislatura al govern. L'exposició Sense Oblit ja va ser presentada, recordem, per primera vegada el 29 d'octubre del 2021 al Palau de Congressos de Palma, en el marc de la commemoració del Dia de les Víctimes del Franquisme de les Balears, en un acte amb les màximes autoritats i amb més de 500 familiars de víctimes, i en què el govern va lliurar certificats acreditatius a les persones reconegudes com a víctimes de la dictadura. Aquesta exposició ahir es va inaugurar i estarà oberta només avui, dilluns i dimarts.
I passam a plana esportiva, perquè tenim tennis, bàsquet i futbol avui hora baixa. El primer serà Jaume Antoni Monà,
que juga a partir de les 7 de l'hora baixa, partit corresponent a la tercera ronda del US Open davant el belga Zizou Bergs, actual número 48 de l'ATP. Serà un enfrontament inèdit, ja que mai han jugat entre ells un partit oficial.
I poc després serà el torn del bàsquet.
En aquest cas, el partit comença a les 8 i mitja i és tot una final anticipada per la selecció espanyola davant Bòsnia. Els de Sergio Scariolo se la juguen després de perdre davant Geòrgia. Una altra derrota davant els balcànics els deixaria virtualment fora de la ronda de vuitens de final de l'Eurobàsquet.
I el darrer plat del dia, el Mallorca, el Bernabéu,
que es desplaça avui de matí mateix cap a Madrid. El partit comença a les 9 i mitja del vespre i el Mallorca comptarà a la novetat de la convocatòria de la darrera incorporació, Jan Virgili. També torna a l'expedició el portuguès Samu Costa, ja recuperat dels seus problemes físics, i per part del Real Madrid, Bellingham, Endrick, Mendy i Camavinga són baixa pel partit d'avui. Un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio amb la prèvia des de les 7 del capvespre.
I avui ens avançam un dia per celebrar un aniversari rodó. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. With you, my love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide.
I és que la Gran Vida també podria ser i vetre música. Ni més ni manco que 80 espelmes. Wow. Que bufarà demà qui sentim, Van Morrison, el músic que va començar la seva carrera a la dècada dels anys 60 com a part de diverses bandes locals a Belfast abans d'unir-se a la banda Dem, amb la qual va aconseguir cert reconeixement amb cançons com Recordem Gloria i Here Comes the Night. Va ser, però, la seva carrera, evidentment, en solitari, la que li va atorgar més fama.
Cançons com Brown Eyed Girl, Moon Dance, Into the Mystic o Domino són algunes de les moltes que l'han establert com una de les grans veus de la dècada dels 60 i una de les més representatives, jo diria, del segle XX.
Molt d'anys, Van Morrison.
I el concert que ha fet aquí a Mallorca, recordats.
A vos ja me faltava aquesta dada, Celestí.
No sabia.
A l'Auditorium de Palma, sí, sí, sí.
Tu els vas veure?
No. No.
Jo no l'he vist mai.
No, aquella espineta que, bé, que se t'ha quedat clavada.
Qualcú
perquè sí, perquè
havies,
són concerts...
Qualcú no havies de tenir, també.
Que sí, que molta gent recorda com a concert memorable.
Sí, és vera.
Ho crec, devia ser...
80 anys,
de veure.
Eh?
80 anys, ni més ni manco. Vinga, no m'arrobassar sumaris.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Començarem el dissabte parlant de salut ambiental i infància.
Ho farem amb Elena Codina, responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu i coordinadora adjunta del Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria. És també coautora de Los primeros mil días de vida, hábitos para un embarazo, una infancia y una vida saludables.
I també ens visitarà Leila Vázquez, que recentment ha presentat la seva tesi doctoral a la Universitat de les Illes Balears.
En la que analitza per què l'assetjament al carrer continua sent una forma persistent i normalitzada de violència masclista, malgrat les lleis i l'atenció institucional.
Però avui també tindrem una bona estona dedicada a la cultura.
Sí, començarem amb música, perquè tindrem Carme Vives, la cantant de Reina, que ara comença un nou projecte en solitari.
I també ens visitarà avui el realitzador, guionista i creatiu mallorquí establert a Barcelona, Pep Molina.
I la darrera hora la dedicarem a les arts plàstiques, perquè tindrem la darrera secció de Pilar Rubí.
I també la visita a l'artista Mateu Coll, que a finals de juny va estrenar l'exposició Volei d'Oldre, comissariada per Ava Art Lab. La trobau a l'hotel Fontsanta i la podeu visitar fins aquest pròxim octubre.
I com sempre, ja ho sabeu, ens podeu contactar per diverses vies.
Sí, ens podeu trobar al nostre perfil d'Instagram, @lagranvidaivetresradio. També tenim correu electrònic, que és lagranvida@ivetresradio.com. El telèfon de la ràdio, que és el 971-13-9900, 971-13-9900, o també tenim WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Ja ho sabeu, aquí, com sempre, oberts a propostes, suggeriments i crítiques constructives. Començam el programa de dissabte. En Toti García Coll, Celestí Oliver i Lluís Menéndez, del control tècnic, així que podem donar els sus.
El teu magazín de cap de setmana. Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
En Eroski, mejor que pegarte posits de amor en el portátil, preferimos darte este ofertón en salmón a 9,95 euros el kilo. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues. Quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis la xeremia, el flaviol
i el tamborino.
No vas separat el que ballis reggaeton fins en terra.
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Estau molt festeja. Amb el blauet, un pata de coro.
Crec que si feim twerk amb el blauet...
La mare de Déu de Lluc se posarà les mans en el cap.
Se taparan el vol.
Xiu, xiu, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
i ja ho avançàvem, volem posar el focus en salut ambiental, un factor fonamental en el nostre benestar.
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, 9 de cada 10 persones al món respiren aire que conté alts nivells de contaminants. Les estimacions de l'OMS revelen que 7 milions de morts podrien ser causades per factors ambientals, com la mala qualitat de l'aire, l'aigua contaminada o l'exposició a toxines.
I els infants són especialment vulnerables en aquest tipus de respiració. El seu desenvolupament físic i cerebral i el seu sistema immunitari encara estan en formació, fet que els fa més susceptibles als efectes negatius d'aquests contaminants. A més, han de tenir en compte que aquest factor mediambiental és l'increment de trastorns emocionals i conductuals.
La salut ambiental infantil és la disciplina que estudia de quina manera les exposicions ambientals, ja siguin de caràcter químic, nutricional o social, en les primeres etapes de la vida, influeixen en la salut i el desenvolupament durant la infància i al llarg de tota la vida. Va sorgir com una branca de la medicina pediàtrica a la segona meitat del segle XX i beu principalment de l'epidemiologia, la toxicologia, la salut ocupacional i les ciències socials.
I per això, i de tota aquesta qüestió, avui volem parlar amb Elena Codina, pediatra amb experiència en atenció primària i especialitzada en nefrologia pediàtrica.
Actualment és la persona responsable de la unitat de salut mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, a més de ser coordinadora adjunta del grup de treball de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria i secretària del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Bon dia, Elena, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt contenta d'estar aquí.
Benvinguda a La Gran Vida, gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Una de les claus de la feina d'en Elena és ben senzilla d'entendre. Si no és bo per al planeta, tampoc ho és per al pacient. Explica'ns, quines són aquests principals factors mediambientals que poden afectar la salut en general de totes les persones, però sobretot avui ens focalitzam en això, en la salut dels infants.
Doncs ho heu explicat molt bé. De fet, el factor ambiental que més impacta en la salut dels humans és la qualitat de l'aire, o sigui, la contaminació en aquest cas, no? Però sí que és veritat que, especialment els nens, com heu dit, doncs això, estan en constant maduració, tots els seus òrgans estan encara immadurs, respiren més vegades per minut, mengen més quantitat de menjar per superfície corporal que els adults, per tant, especialment amb els nens. I quan parlem quins són aquests factors, doncs m'agrada parlar del que és l'exposició Osoma, que és un concepte que s'ha desenvolupat molt bé des de l'Institut de Salut Global, d'Global, de Barcelona, que parlen de l'exposoma extern, és a dir, aquells factors ambientals externs, com dèiem, la contaminació, el contacte amb la natura, si vivim en una zona urbana o més rural, o aquells factors que depenen de l'exposoma personal, que serien aquells estils de vida, no? Què mengem, de què treballem, a què estem exposats, a aquells tòxics que estan exposats a la vida diària, el tabac, etc. No? I tot això fa la suma, sempre tenim present les estabilitat personal de cadascú, no? I això seria una mica el resum del que és la salut mediambiental.
Elena, heu detectat canvis en la incidència de malalties relacionades amb el medi ambient en aquests darrers anys?
És difícil dir exactament números perquè fins fa poc no es pensava massa, no?, en objectivar o creuar dades epidemiològiques, no? Sabem que augmenten els infarts perquè quan hi ha contaminació, perquè ho hem estudiat específicament. Però sí que sabem que hi ha un augment generalitzat de certes patologies en la mesura que hem anat investigant veiem que darrere hi ha factors ambientals, no?, com serien els disruptors endocrins, la contaminació atmosfèrica, i moltes d'aquestes patologies són el que se'n diuen de patologies cròniques no transmissibles, no?, en canvi, si això ho tradueixo en càncer, malalties neurodegeneratives com el Parkinson, les demències, o l'obesitat en si, l'autisme, TDAH, això ja ens sona més proper, no? Doncs són totes aquestes patologies que han augmentat en el que darrere té un pes bastant important al medi ambient i l'ambient i els estils de vida.
De fet, una de les darreres iniciatives que heu proposat des de la Societat Catalana de Pediatria era fa unes setmanes amb un decàleg amb 10 mesures urgents, en aquest cas perquè l'entorn de les escoles a Catalunya sigui més saludable. Com afecta aquesta contaminació en aquests casos a la salut i desenvolupament dels infants? En què ens hem de fixar en aquests entorns escolars?
Sí, creiem que defensar els entorns escolars és un factor clau de justícia també social, perquè és on els nostres nens i nenes hi passen un terç de la jornada, és una jornada laboral. En canvi, els nens no tenen una salut laboral que els protegeixi, no? I ja no només l'entorn en si, sinó per això teníem entorn, sinó com ens desplacem, no? Com, a on posem aquestes escoles, que sovint a vegades això no es té present, i ara on hi ha un forat, a una zona industrial, allà posem una escola. No? Doncs ens hem focalitzat una mica en protegir aquests entorns des d'una mirada de qualitat de l'aire, de qualitat acústica també, d'accidentalitat i de renaturalitzar o naturalitzar molt aquests espais per tal de que la nostra infància estigui al màxim connectada amb el que som, no? aquesta natura del que som. Llavors sí que hi ha estudis fets en diferents zones urbanes en el que s'ha vist que en les zones on hi ha més contaminació, per exemple, atmosfèrica, els nens desenvolupen menys capacitat, per exemple, de memòria de treball, no? I això també es pot extrapolar on hi ha més soroll. Per tant, necessitem donar-los el màxim de benestar i de condicions perquè els nostres nens i nenes es desenvolupin al màxim de les seves capacitats i, per tant, creiem que s'han de pacificar aquests entorns, facilitar accedir-hi amb vehicles no motoritzats i alhora que els mateixos nens i nenes rebin una educació ambiental des d'aquesta visió de connexió amb el que som, no? Perquè només estimant allò que es coneix es podrà protegir a la llarga, no? I no els podem demanar que d'aquí 10 anys afrontin tot el que pot venir del canvi climàtic i ells, no, connectar molt per que els hi surti com d'una manera molt més orgànica defensar o protegir el planeta on vivim. No? Mm-hmm.
I heu rebut respostes o reaccions per part de les institucions responsables?
La veritat és que sí, vam tenir l'oportunitat de fer una presentació al Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya com a Societat Catalana de Pediatria. Es va fer una proposta de resolució que va tenir el suport de la majoria dels grups polítics democràtics, excepte el PSC, perquè com que és estar al govern ens costarà una mica més de que hi doni suport, però està pendent d'acceptar que s'accepti aquesta proposta de resolució per poder donar, nosaltres defensem que hi hagi un pressupost darrere de poder naturalitzar els patis, de pacificar els entorns, o si més no de fer unes anàlisis, perquè a vegades tampoc volem greenwashing, el que volem és petites mirades de diferent, no? De com canviar la mirada d'aquests entorns escolars i poder-hi donar uns recursos econòmics que sempre són necessaris per poder canviar certes coses. Mm.
I tu, Helena, en quin moment canvies la mirada? En quin moment comences a teixir aquest vincle com a professional entre medi ambient i salut? No sé si quan estudiaves a la carrera us en parlaven d'això.
La veritat és que si ens en van parlar jo no ho recordo, però crec que diria que no. Jo el primer record que tinc d'això és a un congrés de la Ciutat Espanyola de Pediatria en què vaig sentir el doctor Juan Antonio Ortega, que és el pioner aquí a l'estat espanyol de salut mediambiental i que ha estat molt en contacte amb aquestes primeres unitats que van néixer als Estats Units a finals del segle passat. I va ser, jo era responsable de la unitat de risc cardiovascular com a nefròloga a l'Hospital Sant Joan de Déu, i allà sí que veia molta patologia, el que us deia abans, d'obesitat, de fetge gras, de pubertat avançada, i era com, no pot ser, estem arribant tard, alguna cosa està funcionant, no estem fent bé, no? Mm. I relacionant les dues idees, vaig proposar a la direcció, jo no, en aquell moment no anava a fer-ho jo, vaig dir, ostres, potser l'hospital, no?, com a pioners que som i com a focus que som de moltes coses, seria interessant que tinguéssim aquesta visió. I van dir, doncs comença. I a poc, a través de projectes, hem anat guanyant hores i recursos per poder, que a vegades som dues persones i una mica més, i aquest ha estat una mica el camí, no?, veient que l'Hospital Sant Joan de Déu ha apostat també per posicionar-se en aquesta realitat, no?, que el canvi climàtic o la contaminació han vingut com per gestionar-ho i hem de veure com això ens afecta i ho hem de conèixer per poder-hi posar remei i alhora doncs, les patologies que vagin relacionades poder també conèixer-ho des d'aquest punt de vista.
Una unitat, podem dir, pionera, també un hospital referent en medicina pediàtrica, Sant Joan de Déu, i ho deies, dues persones i mitja, quina recerca estàu desenvolupant actualment? No sé si teniu temps per dedicar a nous projectes que ens puguis compartir.
Sí, la veritat és que tenim com 5 branques d'acció i una d'elles és la recerca i la innovació, perquè és que està sent vital i ens estem dedicant més del que ens pensàvem inicialment. Tenim dues coses importants, però la que més estem fent és la de monitoritzar la qualitat de l'aire a dintre els domicilis de nens que estan ingressats o que estan seguits per l'hospital, i hem dissenyat una plataforma que es diu Aire, que sí que vam rebre una subvenció del Ministeri d'Indústria i ara ens hem presentat a altres, a veure si hi ha sort, per poder, doncs, donar consells a les famílies des de hàbits que tinguin al domicili i poder fer consells de ventilació, de productes de neteja, de materials, de, bueno, de veure si hi ha humitat, si, bueno, certes condicions que creiem que tenen origen a la casa dels nens, no? O en els hàbits, també relacionat amb la contaminació exterior, no? I a vegades ens focalitzem més en donar tractaments i potser, si ens anem més a l'origen, podem evitar, no? Empitjoraments o que apareixin certes patologies, sobretot d'aire més, això, més de caire respiratori, no?
I de quina manera s'aplica aquesta visió actualment als hospitals i als centres de salut? I quines eines teniu a mà per abordar la salut ambiental dels infants?
La veritat és que crec que està anant bastant ràpid. Ara a Catalunya hi ha tot el que sigui una xarxa de pediatres sensibilitzats que de manera espontània s'han anat afegint al grup de treball i que d'aquí han derivat, doncs, la sensibilitat, i ja tenen aquesta visió i esperem que actuïn com a petits responsables de zones, no?, d'aquest tipus de visió. I alhora el mateix protocol del NENSA, que ara s'ha renovat, diguem, aquí a Catalunya, que es diu Creixent Salut, ja incorpora també dintre les preguntes, diguem, que aconsellem fer a certes edats, no?, com és el pediatre fer el control, no?, això del NENSA, doncs ja s'han incorporat preguntes amb aquesta visió, no?, quant de temps passa el nen a l'exterior, més en contacte amb el tabac, que sembla mentida, però encara ens costa preguntar certes coses, no?, però com es desplaça a l'escola, té com certes preguntes enfocades en aquesta visió, també perquè ens cal una formació, com dèiem, no?, si la universitat no ens l'han donat i ja fa anys que estàs a la pràctica clínica, es tracta d'anar incorporant-ho també a la pràctica clínica amb pediatres que ja fa temps que estem a la pràctica, no?, i que a vegades potser no, des de, quan t'ho expliquen sí, però des de quan estem molt ocupats amb l'assistència, no?, amb la patologia, a vegades ens oblidem de que també hem de ser defensors, d'activistes d'aquesta salut, no?, ambiental.
I hi ha bona resposta per part dels sanitaris davant d'aquest enfocament, perquè pens que la situació sanitària sempre sol ser crítica, sempre hi solen mancar recursos. No sé si tot i així hi ha aquest interès per part del sector per integrar aquesta salut ambiental.
Doncs mira, a mi m'ha sorprès, i jo crec que em segueix sorprenent, de la bona rebuda, perquè jo crec que més els pediatres, no?, que són molt preventius, sí que és veritat que hi ha patologia, no?, bronquitis, etc., però són molt preventius. Nosaltres volem que el nen creixi sa amb la màxima capacitat de desenvolupament. I jo crec que els pediatres, precisament jo crec que per això pengen moltes de les unitats, ara mateix n'hi ha de pediatria, perquè hi ha una sensibilitat especial, i sí que tot i que no tenim temps, estem també duent algun estudi a primària, també en patologia respiratòria, i els pediatres és una visió que hi creiem molt, perquè realment estem cansats de dir no feu pantalles, no sé què, no mengeu, no és com surt a la natura, connecta, embruta, no? Passa temps a fora, i això ens agrada. Jo crec que és com una solució a molts dels problemes que ens veiem a la consulta i que té una gran repercussió d'una manera relativament econòmica i fàcil, no?, de transmetre, i que la gent normalment i connecta fàcilment aquestes recomanacions.
A més de la feina de la unitat, de xerrades i conferències, Helena, també has coescrit un llibre, ho dèiem, juntament amb Elisabet Silvestre, sota el títol Los primeros mil días, hábitos para un embarazo, una infancia y una vida saludables. A partir de quan comptam aquests mil dies i per quina raó són clau?
Sí, a vegades també crida atenció quan dius mil dies, comences a comptar és el dia del part, i no, nosaltres els mil dies comencen abans, inclouri els 9 mesos de l'embaràs i més els 2 anys de vida, i llavors sumant aproximadament són 1.000 dies. Això és per introduir el concepte de la important que té la fase de l'embaràs, i en el llibre ho expliquem fins i tot abans, no?, perquè cadascú té la seva motxilla tòxica o no tòxica, no?, que arrosseguen fins al moment de la concepció. Hi ha conceptes que a vegades, fins que no t'ho diuen, també criden l'atenció, no?, que una dona, si té una nena a la seva panxa, té 3 generacions a sobre, no?, perquè aquesta nena té les cèl·lules germinals que seran les seves netes. Per tant, els seus nets. Per tant, allò que tu hagis fet durant la vida té una repercussió a les generacions futures, que poden produir canvis epigenètics, no?, tenen una càrrega. Per tant, aquest llibre és una mica la voluntat de defensar que s'hauria de tenir molt més cura d'aquestes èpoques reproductives i els anys de criança, no?, i que si les polítiques i totes la vida s'organitzés també en protegir molt més aquestes etapes, segurament tindríem una població, una societat molt més saludable. Però bueno, començaré abans, dels mil dies, a vegades, aquest títol a mi em dona voltes de canviar-lo en algun moment, perquè jo crec que hauria de ser molt més ampli, no?, però aquestes èpoques són molt vulnerables.
En una nova edició.
Exacte, sí, a la segona edició ja reformularem. I en català, a veure si em deixen.
A veure, a grans trets, quins consells podríem donar per tenir aquestes vides més saludables a nivell ambiental?
Sí, al final és intentar, així com per les famílies, connectar al màxim amb la natura. De fet, tenim un projecte com el Som Ambaixadora amb Kilian Jornet Foundation, que és promoure petites accions al dia a dia, que es diu 300 dies fora, per connectar amb petites coses amb això que passa a l'exterior, no? Que el dia a dia se'ns emporta, doncs, tenir present amb les famílies de fer moltes més coses a l'exterior, sortir fora a fer els deures, observar els núvols, d'aquestes connexions que fa que, això que us deia, no? Que els nens connectin amb el que som, que encara ells són molt més sensibles amb això, i llavors això com a base de, no? Tenir l'opció de sortir a fora, a fer activitats, a connectar amb natura, sempre que es pugui. Llavors, a més, de cara a l'interior, viure una mica com vivien les nostres àvies, no? De fa 50 o 100 anys, a intentar reduir al màxim el plàstic d'un sol ús i de la nostra vida en general, ventilar, intentar reduir tots els productes químics, no? Que ens han venut que per netejar necessitem 1.000 productes que facin olor a pi, el que necessitem és que facin olor a net i ja està, no? I no contaminar l'aire interior. Per tant, reduir al màxim tipus de productes químics, reduir al màxim el plàstic, a ventilar i connectar amb el que som, amb natura.
Mal de fer, perquè avui en dia, clar, tothom consumeix, per exemple, aigua embotellada, però no de botella de vidre, sinó en plàstic.
Exacte.
Hem parlat molt dels perjudicis a la nostra salut, però girem la truita. Si ho fem bé, si posem atenció, quins són els beneficis que té per a la salut infantil el contacte amb la natura?
Precisament el que dèiem, no? Doncs, els nens per aprendre, quan són molt petits necessiten experimentar, embrutar-se, tacar-se, fer-se mal a l'exterior i aprendre, no, que la natura va al ritme de la natura. No? Nosaltres avui en dia la societat té un ritme acceleradíssim i jo crec que és important defensar que els nens als primers anys de la seva vida respectin al màxim el ritme de la natura. I això els fa aprendre, doncs, la seva capacitat de mobilitat, de coordinació, de saber els seus límits propis, de moure's en entorns naturals, d'escalar, no? I això els fa ser consciència de la seva capacitat, no? I aquestes oportunitats que tenim en aquestes èpoques tan primerenques, tan sensibles, si ens les saltem, després ja no hi podem tornar enrere. Llavors, per tant, per mi, el contacte amb la natura, per mi, seria com la clau amb màxim benefici, i després per les famílies i per ja quan són més grans. O sigui, els beneficis en quant a salut mental, hi ha la regla del 3-30-300, per exemple, que és poder veure 3 arbres des de la teva finestra, que un 30% del teu barri sigui verd, o viure menys de 300 metres d'un parc natural o d'una zona natural com podria ser el mar. Tot això s'ha vist que té repercussions increïbles en quant a salut mental i hi ha menys prescripció de psicofàrmacs. Vull dir que s'ha vist que la supervivència en pacients amb càncer és superior, la vitamina D augmenta, l'activitat física, només el fet d'estar a prop de natura, també augmenta, per tant, disminueix la hipertensió, l'obesitat, etcètera. No? Vull dir que al final tots són beneficis i, a més, pot ser gratuït en aquest sentit. Vull dir, no té un cost, potser vaig sortir fora i no et cobren fins ara. No. I, per tant, per mi seria com la recomanació màxima.
Sí, al cap i a la fi sembla que necessitem que ens ho diguin els metges i que se demostrin estudis quan és una cosa, no, que sembla de calaix, que, evidentment, està millor. Qualsevol persona crec que ho pot dir, que hi està, quan una surt al carrer, va a passejar o està en contacte amb la mà, amb la natura, estàs més bé, per tant, està bé que ens ho apliquem. I mirant, Helena, el missatge, diguéssim, cap al futur, que abans deies, no? Posar atenció en aquestes futures generacions, en aquests infants, perquè tenim un canvi climàtic aquí, perquè hi ha d'haver, han de posar atenció en aquests factors ambientals. Per què diries, i per donar un missatge clar per acabar aquesta entrevista, que és tan important abordar aquestes connexions, aquesta relació entre medi ambient i salut en pediatria?
Jo crec que és vital, perquè el món està anant cap a una tendència generalitzada per múltiples motius, només cal escoltar les notícies, cap a una tendència que cal revertir i que per mi la solució de tot plegat és aquesta connexió amb el que som i recuperar aquests ritmes i entendre com actua la natura per entendre com hauríem d'actuar també nosaltres, per gestionar molts dels problemes que tenim avui en dia també.
I doncs quedem amb aquest missatge per gestionar millor els problemes que tenim avui en dia, fer una miradeta enrere, perquè, com dèiem a l'inici, si no es va per al planeta, tampoc ho és per al pacient, que diu Elena Codina, que, per cert, podeu seguir el seu perfil d'Instagram, elenacodina.pediambiental, si vos ha interessat la qüestió que hem estat parlant. Ella en aquest perfil va fent divulgació de diferents qüestions relacionades amb la salut ambiental i la pediatria, i també, si vos interessa ampliar informació, Los mil primeros días, hábitos para un embarazo, una infancia y una vida saludables, que és un llibre que has coescrit juntament amb Elisabet Silvestre. Elena Codina, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Amb vosaltres, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Quan éreu petita i els temps són morts els capvespres i no hi ha valencins per ses
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Viu l'estiu i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
La gran vida. Anna de la Salut, IB3 Ràdio.
Volem parlar ara de l'assetjament al carrer. És una de les formes de violència masclista contra les dones, segurament més quotidiana, més persistent i normalitzada, i alhora més invisibilitzada i silenciada. Una tesi doctoral que surt de la Universitat de les Illes Balears apunta que les dones amb ideologia de dretes o de centres s'estimen més no intervenir en casos d'assetjament al carrer que els homes que tenen la mateixa orientació política. I la majoria de dones que intervenen ho fan més fàcilment per empatia i experiència personal, per contra de la majoria d'homes que només actuen per pressió social pel que pugui dir el seu entorn d'amics.
Sí, aquest estudi que analitza el per què les persones decideixen intervenir o no en un assetjament en ple carrer s'ha fet en el marc d'un projecte europeu que tracta diferents formes de violència contra les dones. Les conclusions són que la majoria de la població sí que intervé davant d'una situació d'assetjament en l'espai públic per al gènere, l'ideologia, la percepció de la gravetat de l'agressió i la relació amb les persones implicades marquen les diferències.
Les dones intervenen de manera no tan directa i ajuden la víctima, i si no intervenen ho fan per por, mentre que els homes en gran part no intervenen, però si ho fan es encarant-se directament a l'agressor i no ajudant tant a la víctima.
Un estudi que posa de manifest que hi ha d'haver una implicació col·lectiva activa, i Leila Irea Vázquez és la investigadora en psicologia d'aquesta tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears, i ja li podem donar la benvinguda. Bon dia, Leila, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Benvinguda a La Gran Vida.
Professora en igualtat d'oportunitats i gènere, en psicologia, psicologia del desenvolupament, o trastorn del desenvolupament a la mateixa universitat d'aquí de les Illes Balears.
I hem parlat de gènere, la ideologia i també la percepció d'aquesta gravetat, no?, de l'agressió i la relació que hi ha amb les persones implicades en un assetjament, que marquen aquestes diferències a l'hora d'intervenir en situacions de violència al carrer. Hem esmentat aquestes principals diferències que reculls en aquest estudi, però d'entrada, què és el que més destacaries? Com explicaries les línies principals d'aquesta investigació que has duit a terme?
Doncs, parlant de les variables, no?, concretament que poden intervenir dins d'aquesta decisió de si volen intervenir o no quan veuen un cas d'assetjament al carrer, el que veiem és que al final la variable més important sempre és la responsabilitat d'intervenir, és a dir, sentir-te responsable de que has de fer alguna cosa quan ho veus. Llavors, aquesta responsabilitat no surt del no-res, ha d'haver-hi, doncs, una sèrie de característiques individuals i també de característiques dins de l'entorn, no?, que facin que tot això sigui més propici per poder intervenir de forma eficaç. Per exemple, doncs, com has dit, el gènere és una variable molt important, les dones solen intervenir més, intervenen de formes menys directes, això és veritat, però aquestes intervencions moltes vegades solen ser més eficaces perquè es solen preocupar més per la víctima i pel que li està passant. En canvi, els homes normalment ho fan més dins d'aquest desig, no?, d'aquesta cavallerositat, no?, dins del patriarcat que tenim, no?, d'ajudar a les dones perquè són més dèbils o necessiten l'ajuda dels homes. Llavors, això fa que les intervencions dels homes de vegades no siguin tan eficaces com de les dones.
Mm-hmm. Que ens diu molt, no?, dels rols de gènere, segurament, ja, d'aquest entorn que parlaves, social.
I que és un exemple d'un patriarcat tan sistèmic i que ens deu parlar de múltiples casos de microviolències diàries que hi ha, no?
Clar, exacte. O sigui, l'assetjament al carrer al final és una violència que ens ha ocorregut a quasi totes les dones o a totes les dones, diríem, perquè hi ha enquestes que diuen que el 100% de les dones han patit algun cop assetjament al carrer. I no hem d'oblidar que aquest assetjament es fa majoritàriament per part dels homes, són els agressors principals. Llavors, doncs sí, clarament hi ha una desigualtat de gènere al carrer. Les dones no podem caminar de forma segura, no? Patim ansietat segons a quines hores, a quin moment del dia, per quins carrers, una ansietat que els homes no pateixen unes altres, no?, com que els poden robar, no?, però en altres també. Però a més d'un robatori o de que et passi alguna cosa d'aquest estil, doncs també patim aquest assetjament al carrer per ser dones.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aquesta societat patriarcal que marca certs rols i estableix certs rols per homes i per dones, i unes conclusions fruits d'una enquesta que vares fer, que per exemple, a l'hora d'avisar la policia davant d'una agressió, comprovar que s'avisa més davant d'un robatori que no per un assetjament. No? Explica'ns una miqueta aquesta conclusió, però també tota la metodologia amb la qual has anat fent feina en aquesta investigació, Leila.
En aquest sentit, el que vam fer, segons la metodologia, el que vam fer va ser com dos escenaris. Explicàvem historietes, no? Imagina't que tu ets una persona que es troba, doncs, que li roben el mòbil a una dona, llavors l'agressor se'n va corrent, tu què faries? O en el cas de l'assetjament sexual, doncs imagina't que ets una persona que està tornant a casa de festa, llavors veus una noia que està caminant sola pel carrer i un home se li apropa, li diu coses. Llavors, llavors fèiem unes quantes preguntes sobre què faríeu en aquesta situació, no? Si us trobéssiu en aquesta situació. I entre elles, una de les preguntes era, trucaríeu a la policia, no?, si veieu aquesta situació. I el que vam veure és, doncs, que efectivament a l'escenari de robatori és molt més probable que es truqui a la policia que a l'escenari d'assetjament sexual, d'assetjament al carrer. Llavors, això el que ens diu és que no percebem l'assetjament al carrer com una violència el suficientment greu com per trucar a la policia. I això és un problema, lògicament, perquè si no estan percebint que l'assetjament sexual, l'assetjament al carrer, és una violència i és greu, llavors no farem res, no sentirem aquesta responsabilitat que és tan important a l'hora d'intervenir.
Mm-hmm. Clar, l'assetjament no es percep socialment si no hi ha violència, quan un comentari han de dir que també ho és, l'assetjament al carrer. Ho deien, condiciona la llibertat de moviment de les dones, genera conseqüències com por, ansietat o inseguretat, que les dones no puguin anar tranquil·les pel carrer quan sigui, sobretot de nit. Què han d'entendre per assetjament al carrer? Que per descomptat i òbviament no únicament és agressió sexual.
Exactament. Hi ha molta gent que creu que l'assetjament, no, o que una agressió greu ha de ser només una agressió física, si sigui tocaments o potser doncs, que t'agafin, no, que t'agarrin, que t'estirin. Tot això és assetjament al carrer, però també pot ser no verbal. Poden ser les mirades lascives, poden ser els guinyos, poden ser que toquin el clàxon des del cotxe, i també les agressions verbals, és a dir, els comentaris, els piropos, que t'insultin per carrer, perquè també hi ha vegades que t'insulten. Tot això constitueix una agressió, un assetjament sexual. I també és molt important entendre que l'assetjament sexual, encara que es diu assetjament sexual al carrer, la motivació de l'agressor no és sexual, la motivació és de poder. El que volen en realitat és controlar per on va la dona, amb qui va, perquè quan vas amb un altre home és molt complicat que et diguin alguna cosa, però te la diuen quan vas sola. Llavors, és molt important entendre això, que el que volen és que no estem a segons quins llocs, en segons quines hores. El que volen és que ens quedem, bueno, tradicionalment les dones es quedaven a casa, no? Cuidaven els fills, cuidaven la casa. Llavors, això al final és el mecanisme que se segueix fent, no, dins del patriarcat, amb l'assetjament sexual, el que volen els que ens quedem a casa, o que si sortim, sortim amb un altre home, que és el que ens protegirà de que un altre home no ens digui res.
Que ara em fa pensar una miqueta en aquesta visió de la prostitució, que també, no, és una part molt relacionada amb exercir poder, molt més que per res sexual, no?
Exactament, sí, la prostitució és un altre cas important on pot haver-hi un cert desig sexual, però també exactament hi ha un desig de poder.
Dèiem, destacaven d'aquest estudi que les dones amb ideologia de dretes o de centre s'estimen més no intervenir en casos d'assetjament al carrer que els homes que tenen aquesta mateixa orientació política. Per què es pot donar avui en dia aquesta reacció tan negativa com els drets que neguen els postulats que han revifat darrerament de l'extrema dreta?
En el cas de la ideologia, el que passa aquí, o el que creiem que passa aquí, és que aquesta diferència entre homes i dones de dretes, no? Les dones de dretes diuen que tenen més por, per això no intervenen, i els homes de dretes això no ho diuen. Però, en canvi, quan mirem homes i dones d'esquerres, aquesta diferència no es troba, els dos diuen en la mateixa quantitat de vegades que no intervendrien per por. El que nosaltres creiem és que els homes de dretes el que passa és que no estan sent sincers. És a dir, no volen dir que realment senten por d'intervenir, perquè els lògicament, si tu t'encares, no, a un agressor, l'agressor pot respondre i et pot fer alguna cosa. Llavors, el que creiem és això, que els homes de dretes doncs, no volen mostrar doncs, aquesta... Doncs sentir-se com més febles, no? Més dèbils, per dir que tenen por o que no intervendrien, doncs això, perquè els hi dona por, perquè els fa por que es facin alguna cosa.
Hem de parlar també de possibles aplicacions, no, d'aquest estudi. De quina manera creus que s'hauria de recollir aquestes conclusions pel que fa a institucions, pel que fa a activismes? De quina manera podem capgirar aquesta situació al carrer i precisament que les persones que són testimoni d'un assetjament o d'una violència puguin prendre part, se sentin responsables i vulguin evitar aquestes situacions. Com ho fem?
Doncs això és la clau, clar. És molt complicat, no?, saber com pots motivar la gent perquè faci el que vols que faci, no? Això és molt complicat, però, bueno, sí que tenim certes pistes, no? sí que, per exemple, si ens basem en altres tipus de violències contra les dones, com la violència contra les dones a la parella, no? Hem vist que la violència de gènere, des de 2004, no? Des de que es va fer la llei, hem vist com s'han anat fent dins les institucions moltes campanyes de conscienciació, no? A la ràdio, a la televisió, als periòdics, cada dia, no? Es parla d'aquest tipus de violència, i si veus enquestes de fa 20 anys, si veus enquestes d'ara, doncs pots veure que hi ha hagut un canvi dins de la societat, no? I dins de la conscienciació en aquest tipus de violència. Llavors, per mi, és essencial que comencem a parlar també d'assetjament al carrer. És una violència de la que s'ha parlat molt poc. Fins la llei de la coneguda llei del solo si es sí, no s'havia fet cap llei concreta per tractar l'assetjament al carrer. Llavors, crec que és necessari i és essencial que comencem, quan abans millor, a parlar d'aquesta violència, a fer campanyes, igual que es fan campanyes amb altres violències contra les dones, que són essencials i molt importants, doncs s'han de fer també aquestes campanyes en relació a l'assetjament al carrer, perquè si no es parla d'una violència, la violència no existeix. No. Mm. Hi ha molta gent que ni se n'adona quan succeeix al carrer, quan ho estan veient, no se n'adonen que el que estan veient és una violència. Es pensen que és, bueno, doncs està tan normalitzat que no es veu.
Forma part del dia a dia. Clar, hi ha d'haver un canvi de marc legal, però també hi ha d'haver un canvi de marc mental, de marc cultural. Necessitem fomentar una actitud de tolerància zero des de baix, des de l'educació, i crear aquesta consciència col·lectiva. Estem a l'alçada, com a societat, les institucions, tot plegat, tota la comunitat?
Doncs jo diria que ara mateix no. Ara mateix no. Necessitem pensar-ho més, necessitem parlar-ho més. Hi ha moltes vegades, a més, crec que és molt important que deixem deixem parlar les dones, no? Deixem que ens expliquin les seves experiències i que no es jutgin, perquè hi ha moltes vegades que tu li dius a algú, no?, que la majoria de dones ha patit aquest tipus de violència o ha patit algun tipus de violència per ser dones, i la gent ho nega. O sigui, et diu això no és veritat, és impossible que totes les dones hagin patit una violència per ser dones, no? Llavors, és molt complicat parlar de les teves experiències personals que t'han fet mal, no?, i que traspassen i que tenen un impacte en tu, si la gent, tant la gent que coneixes com gent que potser doncs no coneixes tant, no?, però amics, familiars, coneguts, et neguen que tu has patit aquesta violència. Llavors, si t'ho neguen una vegada, si t'ho neguen dues vegades, al final no en parles, i si no en parles, com he dit, doncs aquesta violència no existeix.
A més que ara hi ha una percepció de negació sistèmica, no?
I tant, sí, clar. Ara mateix, bueno, ja ho sabem tots, no?, que està ben aquest auge de l'ultradereta, llavors, doncs sí, és complicat. Cada cop potser és una mica més complicat, per una banda, per aquesta gent, però també és cert que per l'altra, doncs hi ha molta gent que cada cop està més conscienciada del tema.
Uh-huh. Analitzar el per què les persones decideixen intervenir o no en un assetjament, totes aquestes formes de violència més quotidiana i persistent, i alhora que més silenciades, invisibilitzades estan aquestes assetjament al carrer, és allà on ha posat el focus amb la seva tesi Leila Vázquez. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona
gràcies
a nosaltres.
Gràcies.
I que vagi molt bé amb els projectes que venen, que sabem que seguiràs investigant a la universitat.
Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia. De tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre, junt vivint, cel de llums per fer-te feliç. Brilla la nit i ho fa per tu, perquè ets aquí. Tan estrany.